Tancarem la recta final de la segona hora del programa amb Estels, una secció amb la col·laboració de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vall d'Oreix. Avui ens visita la sotspresidenta primera d'aquesta entitat, la Carme Mas. Molt bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
Avui parlarem sobre el cometa Pansters. Abans de res, Carme, avui estava previst un acte de nombrament de presidenta honorífica a l'alcaldessa de Sant Cugat per part
sí,
de l'entitat,
sí,
que finalment ja vam comentar, de fet ens ho vas comentar a través de nota de premsa, que se celebrarà el dia 13, eh?
Sí, sí.
Però manté la data i l'hora? Masia Can Ametller, sí, 7:45 del vespre?
El dia 13, a les 19 hores, a la Masia de Can Ametller, sí.
És un acte obert a tots els socis?
Socis, presidents d'entitats, personalitats, etc. Fonamentalment, doncs, socis, perquè va ser acceptat per l'Assemblea Extraordinària amb una unanimitat, i bé, i hem convidat a les persones que rodegen també a la senyora, l'excel·lentíssima, l'il·lustríssima alcaldessa Mercè Conesa, no?
És a dir, complireu la masia aquell dia?
Sí, ratllem unes 80 persones, més o menys.
Doncs ja ho saben, el dia 13, a 7:45, dèiem...
No, a les 7 en punt.
A les 7, d'acord. Doncs a les 7, aquest nombrament de presidenta honorífica de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vall d'Oreix, l'alcaldessa Mercè Conesa.
Sí, val a dir que ella serà presidenta d'honor, però amb tot també vull destacar que tenim com a socis d'honor el doctor David Jou i Maravent i el doctor Mateu Cavalli Esforça,
que també fan sovint conferències i xerrades per l'entitat.
Sí, sí, el doctor Jou i el doctor Mateu en fan moltíssims. Ara el doctor Mateu ens prepara una conferència molt maca per la tardor. El doctor Jou va obrir sempre, obre l'any, el gener, torna a venir per fer cloenda. En fi, són socis que ajuden moltíssim, sí, a l'associació. Com tots, vaja, és que em sap greu, però...
No es podria personalitzar.
No, perquè hi ha socis molt macos, ajuden molt, sí.
Anem al tema d'avui i després, si tenim temps, comentem les activitats. Avui ens vols parlar d'un cometa, en concret, el cometa Pansters, perquè té alguna particularitat?
Sí, a veure, jo em pregunto, i segurament que tothom es preguntarà, per què Pansters? Doncs perquè va ser descobert utilitzant el telescopi Pansters, que està a la cima del volcà de l'illa de Hawaii. És un telescopi que observa el cel contínuament, i va descobrir el cometa C/2011L4 el 2011, però se li anomena Pansters precisament pel nom del telescopi.
Exacte, el nom prové del telescopi que
sí,
va descobrir.
Sí.
Aquesta seria, doncs, la procedència, o tindria també una altra procedència com a cometa?
Home, com a cometa té la procedència que ve del núvol d'or, és a dir, de les regions més gèlides i allunyades del sistema solar, però hi ha una particularitat en els cometes que m'interessaria comentar breument, i és que els cometes, la seva composició és química, mentre que els asteroides i meteorits són, en la majoria, cossos rocosos i fins i tot metàl·lics. Els cometes estan fets de gels, com per exemple aigua i altres substàncies barrejats amb pols i roques. A més, molts cometes venen, com t'he dit fa un moment, de regions molt fredes, extremadament allunyades del Sol. Moltíssims venen de les òrbites més enllà de Neptú i Plutó, és a dir, del núvol d'or, que és D'ORT, per ser més exactes. I, en canvi, els asteroides venen del cinturó, com hem comentat al passat programa, del cinturó d'asteroides que està entre les òrbites de Mar i Júpiter. En canvi, el núvol d'or és hipotètic, no l'ha vist mai ningú.
Anem al cometa Pansters, que, de fet, l'hauríem de veure d'aquí a poc, Carme? Ha de passar al març, home, entre meitats i finals de març?
Aquesta nit he tingut una sorpresa, mira tu. Perquè resulta que fent recerca i rastrejant en l'hemisferi sud es pensaven que seria molt, 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 molt brillant,
sí,
i han quedat com sorpresos perquè la veritat és que no n'és tant de brillant. I aquí arribarà, no serà tan espectacular com s'espera que sigui, el famós cometa que vindrà per la tardor, el novembre, el cometa que també en parlarem, Ison, que segons la NASA s'espera, com he dit, el novembre, i que, per què el novembre? Que és quan passarà just per l'atmosfera del Sol. I aquest, el Pan-STAR, bé, sigui o no sigui brillant, sí que valdrà la pena buscar-lo pel cel, després de la posta del sol, perquè a l'apropar-se al sol només serà visible en el capvespre, a la posta. I haurem d'esperar-nos la sorpresa d'altres cossos solistes, com el Ison, per ser espectacular.
Ison serà més espectacular a la tardor, per tant, que el pas de Pan-STARRS ara al març.
Diuen que sí, però clar, saps què passa? Que, Sergi, els poetes són molt capritxosos. Són impredictibles. Aleshores, fixa't que el Halley Hope el 1997 va ser molt brillant, Yukutake també, i aquest, bueno, pot ser un objecte feble, podria ser, a veure, no es pot dir mai, perquè ja saps que jo soc molt prudent a fer les afirmacions, però cal esperar que arribi, quan arribi la seva màxima aproximació al sol, es podrà veure, podria veure's un bonic espectacle, no ho sé. El cometa serà visible just, com he repetit, després prop a l'horitzó, després de la posta del sol, en el crepuscle, la qual cosa pot ser difícil la seva localització ull nu, per tant es recomana que siguin amb binocles prismàtics.
Sí que podria ser visible, però també sense ús de material.
A ull nu.
Difícil, però possible.
Jo he estat llegint i, a més a més, trucant a científics que m'han assessorat i em diuen que a ull nu pot ser a la matinada, però no a la nit.
És a dir, que ens hauríem de quedar desperts
la matinada,
fins que es faci ben fosc.
Sí.
Algun lloc en especial per veure el Carme? I alguna data? Perquè, segons sembla, podem veure'l en diferents dies del mes de març, que això és el que ens deixa més possibilitats, però a la vegada també busquem aquell dia, va, en què
el dia 10,
més visible.
El dia 10 pot ser molt visible, ara.
Quin és el factor que ho farà?
Els que aconsellen més és el dia 13 i el dia 12.
De març també, eh? Sempre parlem
sí,
del març.
Sí, en aquests dies, perquè hi haurà més lluentor, estaran segurament, es poden identificar prop de la Lluna, i res més, vull dir, esperar fins al dia 20 que se'n vagi ja cap a l'espai, es perdi per l'espai interior del sistema interestel·lar i ja no torni, perquè és un cometa no periòdic, vull dir-te que normalment ja no tornen, o es desintegren.
Fins aquí el cometa, Carme, et puc treure altres temes?
Sí.
O tanquem?
No, el que vulguis. Sempre que no sigui sorpresa i et vull contestar.
No, és sorpresa, no és sorpresa. Volem parlar del planeta que s'ha descobert per primera vegada, que està en procés de formació. Entenc que tu sempre vols anar amb cautela i, vaja, se n'ha parlat aquests darrers dies als mitjans. Què hi ha de cert o què té d'especial aquest planeta en procés de formació que es troba encara immers en un gruix disc de gas i pols?
La premsa és molt sensacionalista. Per exemple, la premsa està fent una difusió d'una imatge que és una il·lustració artística. I jo m'he entretingut aquesta nit a buscar realment la imatge descoberta i és com una flamarada. És immens, vull dir, no té res que veure amb la bonica imatge que han presentat la premsa. Però bé, l'estrella HD 546, si no m'equivoco.
Aquest és el nom.
Sí. És una estrella que té veritablement un company planetari, un candidat protoplaneta, és a dir, planetes, un protoplaneta són planetes que orbiten al voltant d'altres estrelles que no són el Sol. I l'evidència d'aquest company, d'aquest estel, es va obtenir mitjançant el telescopi de Very Large Telescope Project, que les seves sigles són UV, és a dir, V-LT, al nord de Xile. Es creu que és probable que aquest sistema sigui o contingui un planeta de grans dimensions, per lo que he estat fent recerca. Tanmateix, repeteixo que les imatges artístiques no tenen res a veure, eh? I saps què passa? Que és possible, fixa't què et diré, és possible que aquest protoplaneta estigui entre la frontera d'un que sigui un planeta gegant o una nana marrón. Per tant, siguem prudents, no fent cas de tant sensacionalisme, donem temps al temps, perquè per definir exactament si és un planeta, Sergi,
el procés de formació es necessita, no es pot dir tan
no, aviat. Dècades. Dècades. Llavors, jo quan llegeixo coses així m'esgarrifo, perquè és molt agosarat dir que podran estudiar de forma empírica, diuen de forma empírica el planeta, és a dir, que, a veure, de forma empírica, és que clar, però vol dir que estadísticament poden obtenir coneixements basats en l'experiència directa. Això és una mica agosarat, eh? Perquè, com hem dit, el procés de formació d'un planeta a través d'un disc d'acreció és molt lent, lentíssim. Dècades i milers i cents d'anys. Per què? Perquè un planeta és un cos sense llum pròpia, no és per tant una estrella, que gira al voltant, això sí, d'una estrella, que és abastament massiu per tenir una força esfèrica o quasi esfèrica, i que és l'element propi dins la seva òrbita. Aquesta és la definició de la Unió Astronòmica Internacional de Braga el 2006. Així és que un planeta és cadascun dels cossos que descriuen òrbites el·líptiques al voltant del Sol. Sí que és veritat que aquest protoplaneta o nana marrón descriu òrbites al voltant d'aquesta estrella que hem estat comentant, però hem de ser curosos, s'han de fer moltes observacions.
Deixem doncs aquí la premsa, se'ns acaba això ja un minut per les 12 del migdia. Aquest dijous hi ha, com sempre, activitat, una conferència d'Enrique Herrero a la Casa de Cultura, amb entrada lliure i gratuïta per tothom, sobre un viatge a la frontera de l'espai. I els dies 9 i 10 de març, és a dir, el cap de setmana, ja ho sabeu, com sempre, coincidint amb l'equinoci de primavera, es fa una sortida conjunta amb els astroamics des de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix. Tampoc s'ho perden. Sant Pau del Pinós, això és a Naves, a Prats de Lluçanès, i Carme, és on s'espera també veure aquell dia el cometa Pansters, que seria doncs un al·licient més per acudir a aquesta sortida.
Sí, sí, perquè en aquesta sortida confiaran molts telescopis i
cadascú que hi porti el seu.
Sí, 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 i més astrofotògraf, vull dir, segurament que el podran fotografiar i tindrem imatges boniques. Sí.
Doncs esperarem a veure la propera secció que ens visitis, Carme, que se n'ha tret de tot plegat. Gràcies i fins la pròxima.
Gràcies a tu.